El matí de Ràdio Sabadell.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar.
Dilluns passat va ser Sant Valentí i amb ell tornàvem a sentir tota la col·lecció de mites romàntics, perquè segur que heu sentit a parlar de la mitja taronja, d'allò de que l'amor ho pot tot o que la gelosia és una demostració del nostre amor, de la nostra estima. Doncs avui, a la secció
Plaers Infinits,
parlem de tots aquests mites de l'amor romàntic i de la toxicitat que els envolta i, com sempre, doncs demanem consell a l'educadora i terapeuta sexual i membre del col·lectiu Les Magranes i la Sextrac, l'Elisabet Dionís. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, déu-n'hi-do, passen els anys i continuem doncs, celebrant l'amor romàntic, no? Que estaria bé si no tingués doncs, totes les implicacions, no?, que hi ha al seu voltant.
Exacte. De fet, el que passa és que moltes persones encara segueixen associant la paraula romanticisme, no?, a una connotació positiva. És com que sona bonic. Quan nosaltres fem els tallers als instituts, a secundària, i parlem justament d'aquest tema, clar, el que fem és desmuntar tots aquests mites de l'amor romàntic i expliquem que l'amor, sense cognom, l'amor és un concepte molt positiu, és molt bonic, sí. Però quan li posem aquest adjectiu, aquest cognom, com és romàntic, va associat, doncs, com tu deies, a una toxicitat, a uns comportaments que no són saludables en les relacions de parella.
Perquè què és això? Comencem doncs, a definir, no?, l'amor romàntic.
Mira, els mites de l'amor romàntic són això, mites, per tant, creences falses o errònies que d'alguna manera hem mamat a través de, com jo sempre dic, de mitjans de comunicació, de pel·lícules, que estan en l'inconscient col·lectiu. És a dir, és com una sèrie de creences que estan per allà, no?, flotant, podríem dir, i que les anem com absorbint, no ens adonem, és un procés inconscient i ens les fem nostres. De manera que condicionen els nostres comportaments a partir d'aquí. Calen, se'ns queden a dins i aleshores, a l'hora de relacionar-nos, nosaltres tenim com aquell programari, aquell codi, i és el que fem servir a l'hora de relacionar-nos amb les altres persones. Com que no són creences, diguem, correctes o saludables o verídiques o veraces, doncs aquest és el problema, que no funcionen d'aquesta manera, però totes les persones ho tenim com molt clar que és així.
O sigui, van calant. Estic pensant ara, mira la comparació que et faré, però l'amor romàntic és una mica com els microplàstics, no?, que són a dins fins i tot del nostre organisme i que no
Correcte.
Som conscients del que implica, no?, de que
sí.
Realment perjudiquen la nostra salut. Explica'ns doncs, alguns d'aquests mites, no? No sé, ara pensava, com dèiem al principi, no?, que la gelosia, per exemple, és una demostració d'aquest amor.
Això segueix passant moltíssim. Jo us dic que a secundària ens seguim trobant amb això, no? Que preguntes, la gelosia és una mostra d'amor veritable? Sí, clar. Bueno, i sempre els faig la contra, no? I els dic, vale, aleshores les persones que no som geloses, no estimem, no tenim la capacitat d'estimar de manera real. No, sí, també. I a partir d'aquí comença la reflexió. El fet de pensar que quan tu sents gelos, és que realment sents alguna cosa més potent per aquella persona, això és un d'aquests mites de l'amor romàntic que ens han venut a través de les pel·lícules. Disney i Hollywood han fet molt mal en aquest sentit, les comèdies romàntiques, etc. Ens han mostrat una manera de... Però això no té res a veure amb l'amor saludable. L'amor saludable és aquell en què cada individu és com un univers propi. Tu ets tu, ets qui ets, et permets ser qui ets, l'altra persona t'estima i t'accepta amb tot el que tu ets, amb les virtuts, amb els defectes, i camineu junts perquè així la vida suma, perquè la vida és millor amb aquella persona. Però no és una relació en què hi hagi això, si em permeteu, és a dir, com que un abraça l'altre i ofega i anul·la a l'altra persona. No, no, som dues persones senceres, completes, felices, punt molt important, i amb tu la vida suma. Jo, una frase que m'agrada molt de cara a detectar quan una relació sexoafectiva és saludable o no, és si suma a la meva vida. Quan jo sento que l'altra persona m'està ofegant, m'està controlant, m'està anul·lant, jo no puc ser jo amb tota la meva amplitud, amb totes les meves dimensions, aleshores aquella persona està restant a la meva vida. I això és el que no interessa. L'altra persona ha de sumar, ha de venir a sumar i que la vida sigui encara millor.
Ai, que bonica és la teoria, eh? Però a vegades el que costa, doncs, a la pràctica. Clar, llavors, en aquest suma, hem de buscar aquesta mitja taronja o pot ser que no sigui, doncs, perfectament igual a nosaltres i que encaixi, no?, doncs, amb aquesta
No, clar, el
perfecció.
mite de la mitja taronja, o també del príncep blau, no?
Exacte.
El de la mitja taronja és que hi ha una persona que ens completa a la perfecció, és una persona, i amb aquella persona és com si tot el nostre univers tingués sentit, no? De cop i volta. Per tant, això implica que som éssers incomplets, que necessitem aquesta altra meitat. Això és mentida per múltiples motius, no? Perquè podem conèixer diferents persones al llarg de la vida amb les quals estiguem molt bé, perquè podem no trobar una persona, perquè podem no voler estar amb una altra persona i som éssers complets per nosaltres mateixos. Després, clar, hauríem de parlar de les relacions de dependència i aquí aniríem més enllà. Però totes les persones hauríem d'aprendre a estar soles, a ser felices soles i a no esperar que vingui algú, com el príncep blau, a salvar-nos, a rescatar-nos de la nostra vida trista o apagada i a portar-nos la llum. Això ho hem de trobar cada persona en si mateixa.
També un altre mite diu que l'amor ho pot tot.
Sí, aquest també està força estès. Ens agrada creure això. No sé, a mi m'han encantat sempre les comèdies romàntiques de Hollywood, no? Ens agrada i ens, no sé, ens engresca molt, no? Això de pensar que hi ha una persona, que tal, que l'amor està per damunt de tot. Bé, aquí podríem afegir una coseta i és que hauríem de parlar d'amor propi. L'amor propi pot amb tot? Mira, això potser sí, però l'amor cap a una altra persona en una relació de parella, no, amb tot no. No pot passar per damunt de mi, no pot trepitjar-me, no pot restar. Si l'altra persona m'humilia, em tracta amb menyspreu, no em veu, no veu qui sóc, no em permet ser qui sóc i no puc ser jo mateixa ni puc ser feliç al seu costat, primer que ja no estaríem parlant d'amor, però molta gent pensa que sí. Però aquí ja l'amor no ha de poder amb tot això. L'amor no ha de sostenir certes actituds, comportaments, maltractaments, poden ser físics, poden ser verbals, maltractament psicològic, això no ho hauríem de tolerar. Ha de ser sempre el que dic, una relació que sumi, una cosa que ens aporti coses boniques a la nostra vida.
Jo crec que ens hauríem de tatuar això, gairebé
Sí.
a la vida per doncs, descartar segons quins amors, perquè parlen també d'aquest altre mite, no? Del patiment que sempre acompanya l'amor.
I sí, hi ha una part de drama que ens agrada molt el drama, no? Aleshores, què passa? Que a l'inici, quan ens enamorem, la ciència diu que és una reacció química, l'enamorament. Afortunadament, no dura per sempre, perquè si això passés, el món seria un caos, res no sostindria, no seríem capaços ni capaces de fer absolutament res més que estar amb aquella persona, pensar en aquella persona. Per tant, no funcionaria el món, no
Ens
rutllaria.
passaríem el dia en posició fatal, allò
Exacte,
plorant
exacte. Per tant,
desconsolats.
això ha de durar només un temps. La ciència diu que com a molt pot durar fins a 3-4 anys, perquè és una reacció química. Aquesta fase és molt explosiva i és una muntanya russa emocional. I això enganxa. Ens va aquest tipus de droga, la droga emocional aquesta de la passió, no? De tenir doncs, moltes pujades, moltes baixades, ara m'ha parlat, ara em deixa de parlar, ara passa això, ara passa allò. Tots aquests moviments enganxen moltíssim, són addictius realment. El que és important és que la gent sàpiga que quan passa aquesta fase de l'enamorament, s'arriba a un punt de decisió, s'arriba a un punt en què la bena cau dels ulls, veus a l'altra persona com un ésser humà, que és el que és, i no com un déu o una deessa, i a partir d'aquí tu decideixes si vols compartir amb aquella persona, si vols seguir endavant o no. Aquí, quan decideixes seguir endavant, si les dues persones volen, és quan entres en el que s'anomena l'amor veritable, un amor més madur, en què veus a l'altra persona i vols construir i vols créixer amb aquesta persona. Aquí
tot,
no hi ha muntanya russa emocional.
Perquè,
hi ha
clar,
gent que aquí és quan es desencanta.
Clar, que això passa molt actualment, no? Que en aquesta societat que vivim, no? De relacions molt líquides, molt, doncs això, immediates, però s'ha d'entendre, doncs això, que l'amor doncs passa per diferents etapes, no? I que doncs realment al final doncs es tracta d'això, no? Com tu deies, doncs que sumin, però també
sí.
Doncs a veure que evidentment, doncs aquella passió va canviant.
És molt important, com diu una sexòloga, la Fina Sanz, hem d'erotitzar el bon tracte.
Clar.
Hem de deixar de creure i tornar-nos addictes a les muntanyes russes emocionals, a que ens maltractin, a que ens facin ghosting, com parlàvem l'altre dia, no? Que ara sí que estic amb tu, però ara no, però ara jugo. No, hem d'aprendre a erotitzar el bon tracte,
sí.
Que allò que ens generi addicció, si em permeteu,
sí.
Sigui que et tractin bé, que et
Exacte.
Sentis com a casa, que hi hagi pau, calma, que puguis ser tu, on estiguis a gust i sentis que és la teva llar, allà és. Allò és una relació de parella
allà
saludable.
Queda't en aquest refugi, no? De tranquil·litat, de confiança, de seguretat, de suport, d'amistat,
sí.
No? També, d'afinitats fins i tot compartides. Clar, ara penso, d'on sorgeixen tots aquests mites, no? Per què, també, es van doncs heretant generació rere generació, tot i que en els últims anys sembla que també observem més, no? Doncs aquestes pràctiques.
Ens podríem remuntar, bueno, al sistema del patriarcat. Sempre hem d'acabar en aquest punt perquè és el que hi ha. Un sistema en què hi ha un sexe que està per damunt de l'altre i hi ha unes opressions i unes desigualtats. Això com a base, com a taló de fons, podríem dir. I després els mitjans de comunicació. Les persones que us dediqueu al món de la comunicació, no? Ho tenim molt clar, això. Exerceixen una pressió, una influència molt important. Per tant, si pensem en les pel·lícules, la indústria de Disney o els contes que ens han explicat, els contes clàssics, ja hi ha molt maltracte. Hi ha moltes situacions de maltracte. Hi ha molts mites de l'amor romàntic que podem veure. No? El príncep blau d'on ve? Dels contes clàssics, de Disney, etc. És cert que en els darrers anys la indústria cinematogràfica i Disney han canviat i han introduït personatges diferents, han canviat una miqueta. Però el que hem mamat i seguim mamant molt són, bueno, aquestes dinàmiques, aquestes relacions que no són gens saludables. Si seguim amb les comèdies romàntiques de Hollywood, seguim amb la mateixa història. I també molts llibres, les novel·les romàntiques ens poden agradar molt, però és que en el fons la majoria parlen d'això. O sigui, és molt difícil trobar una novel·la romàntica que no estigui plena, farcideta, de mites de l'amor romàntic. Aleshores, es segueix perpetuant aquest patró. Hi ha moltes trilogies també que ara són i que han estat, no, molt, molt famoses i molt llegides entre el públic més adolescent, i segueixen enganxant-se, no? La saga que hi va haver de Crepúsculo en el seu dia, ara fa poc amb After, també hi van haver 3 metres sobre el cielo. O sigui, hi ha hagut tot d'històries que són tòxiques, les relacions, però impressionantment tòxiques. I sobretot el públic adolescent, les noies, se segueixen enganxant aquestes dinàmiques i aquestes històries. És cert que últimament, en l'entorn juvenil, es comença a apreciar que sembla que ja s'han netejat una miqueta més les ulleres, saps? I comencen a detectar, a dir, hòstia, això no m'acaba d'encaixar, val? Però encara trobes grups que diuen, no, m'encanta la saga d'After, m'encanta, m'he llegit els llibres, Déu meu, no? I són relacions que fan, a mi em posen la pell de gallina, o sigui, són terribles, la dinàmica que s'estableix, no?, en la parella.
Per això és important tenir aquesta informació, no? Perquè és el que tu deies, tothom pot gaudir d'una d'aquestes lectures o pel·lícules, sí. No? Perquè ens agraden, ens fan desconnectar, però ens hem de posar aquestes ulleres per entendre que allò no és real, no? Que malgrat el missatge positiu que potser es vol compartir, pot generar molta frustració, no? Quan no es troba, doncs, allò, el príncep blau.
Exacte, és que sempre poses l'expectativa a fora. Tu perds el teu poder personal, la teva força, i ho deixes tot a fora i esperes que sigui l'altra persona la que t'aporti la felicitat, la plenitud, la que faci que tot el teu món brilli de cop i volta, no? Les relacions de parella no són per ser felices. Quan estem en parella, el que més podem fer és treballar, construir, picar pedra, com dic jo, no? Perquè la relació es vagi polint i cada vegada estiguem més amb aquella persona, estiguem millor amb aquella persona. Això del happy ever after, no? Y fueron felices y comieron perdices, això passa a les pel·lícules, passa molt en la ficció, però en la vida real no és així. I hem d'aprendre a fer aquesta desconnexió, a tenir aquesta mirada...
crítica.
Una mirada crítica. A mi m'encanten les novel·les romàntiques i en llegeixo, però em poso les ulleres i intento treure la part crítica i dir, vale, molt bé, després tornem a la vida real i tot això no té res a veure. El que passa que, sobretot en el públic adolescent, és molt difícil que facin, que posin aquest filtre, perquè això ens acaba arribant, encara que no vulguem. Aleshores, hem d'estar com tornant sempre, hem de desaprendre tot allò que ens han ensenyat, tot allò que ens ha arribat, i entendre que les relacions funcionen d'una altra manera, molt diferent, i que la prioritat és el benestar propi, és l'amor propi i que tu et sentis a gust allà on siguis.
I llavors com ho fem per desaprendre, no?, tots aquests mites de l'amor romàntic, per anar recapitulant, no?, per exemple, les vostres sessions, quins consells o quines guies o pautes, no?, els oferiu?
Jo un concepte que sempre explico, diria que sempre remarco dues idees. Una és que sempre siguis fidel a tu mateixa. Que t'escoltis, que entrenis la capacitat d'escoltar la teva veu. Quan ens relacionem amb altres persones, podem caure en l'error d'anul·lar-nos, deixar d'escoltar-nos, cedir molt, sacrificar-nos, fins a un punt que no... Bueno, el sacrifici, ja partint del significat de la paraula, ja té una connotació que és negativa, no? Quan estem en parella, hem de pactar, hem de negociar, hem de cedir, sempre des de l'amor i des de la voluntat pròpia. No hem d'entrar en sacrificis. Val? Si tu ets fidel a tu mateixa i saps i aprens a escoltar-te, quan t'estiguin trepitjant, quan estiguin envaint el teu espai, quan et sentis ofegada, te n'adonaràs. Aleshores podràs reaccionar i posar límits. Importantíssim el tema del consentiment i dels límits en les relacions de parella. I d'altra banda, el que ja us he comentat abans, ara m'ha marxat del cap.
Doncs a posar límits i suposo...
Una relació sempre ha de sumar.
Això, que ha de sumar, no?
Aquestes dues idees... O sigui, si tu estàs en una relació que tens més mal de panxa que una altra cosa, que plores més que rius, que estàs més trista que alegre, que no hi ha orgasmes, que només hi ha penes, no és aquí. És que no és... O sigui, és en un altre lloc, però no és aquí. Mereixem estar a gust, evidentment que tindrem mals moments, tindrem discussions, s'ha de discutir en parella, és molt ric, ens podem enfadar, clar que sí, tot això ajuda a créixer i evolucionar com a parella. Però en general el balanç ha de ser positiu, t'ha de sumar estar amb aquella persona i has de sentir que tens l'espai vital i emocional per ser tu. Jo, per mi, aquests són com els senyals d'alerta. Quan tu veus que deixes de ser tu, que estàs cedint però en excés i ja et perds, sobretot quan perdem la passió, la vitalitat, la força, quan ens anem apagant, probablement és perquè estem en una relació tòxica. Això passa moltes vegades. Quan no tens esma, estàs cada vegada més trista, no t'il·lusiona res, has perdut el teu foc vital. I això és perquè algú està ocupant un espai que no és el que li pertoca. Per tant, importantíssim que aprenguem a ocupar el nostre espai, a escoltar-nos i a poder detectar això.
Doncs ens quedem amb aquestes pautes que ens ha donat l'Elisabet Dionís, que la veritat és que quan t'escoltem sempre, doncs la veritat és que veiem, no?, amb claretat tots aquests arguments, el que passa que jo crec que qui més qui menys, tots hem tingut alguna relació tòxica, per això és interessant entendre que hem de ser doncs fidels a nosaltres mateixos, que hem d'escoltar-nos, no?, i sobretot doncs a buscar gent que sumi i que no resti, com fem nosaltres amb els nostres col·laboradors. Eli, una abraçada, com sempre, un plaer. Per cert, espera, que et vull fer una altra pregunta, perquè molta gent potser pensarà, ah, però és que el sexe sí que funciona, però és que el sexe també pot ser tòxic.
Sí, bueno, les persones que consideren, que de vegades això està com molt estès, no?, que la sexualitat va per una banda i el món emocional va per una altra. No, fins i tot quan es tracta d'una relació sexual esporàdica, ja no parlo d'una relació estable amb la teva parella de fa molt temps, una relació sexual esporàdica, el món emocional, el cor, està involucrat. Tu tens expectatives, il·lusions, emocions, sensacions que estan en joc en aquell moment. Per tant, som éssers humans, no som pedres. Val? I el nostre cor està implicat sempre en una relació sexual. Les nostres emocions, o sigui, és que ens hi... quan tens sexe amb una altra persona i ets amb el cos i amb l'ànima, val? És igual si estàs molt enamorat, poc enamorat o gens, és igual. El teu cos no és un ens que se separi de la teva ànima, de les teves emocions, val? Per tant, evidentment, es donen també relacions, per exemple, de dependència, que són tòxiques, per un tema sexual, per un tema de dependència sexual, perquè hi ha una addicció, no? Estàs com enganxat al sexe amb aquella persona. També es pot fer servir el sexe per atrapar alguna persona, perquè vols alguna altra cosa amb aquella persona i la tens enganxada des d'aquí. És a dir, l'àmbit del sexe pot ser molt... És delicat en el sentit que ens hi juguem molt, no?, que les nostres emocions hi són presents i que es poden donar dinàmiques que són molt tòxiques. Val? També podem anul·lar-nos per complet i voler satisfer les necessitats i el desig de l'altra persona i no escoltar quina és la necessitat del nostre cos. És a dir, és d'una complexitat força gran, no?, tot això. Vull dir, donaria per parlar un altre programa.
Exacte, no?, per això tema. Nosaltres anem gratant i anem insistint per doncs, això també, doncs, que mica en mica doncs, tots tinguem més eines, no?, per combatre doncs, aquests mites i la toxicitat de l'amor romàntic, que evidentment en parlarem més endavant, perquè la veritat és que és un tema molt recurrent i que cal incidir-hi. Que vagi molt bé. Elisabet, una abraçada.
Gràcies.
I fins la propera. Que vagi molt bé.
Adéu.